Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El govern espanyol vol regularitzar els immigrants que van arribar a Espanya abans del 2025. Per fer-ho, recupera una iniciativa legislativa popular amb l'objectiu de corregir el nou reglament que entra avui en vigor i que deixaria en situació irregular milers de persones. El document és un esborrany que ara negociarà amb els grups. 14.000 nadons poden morir les pròximes 48 hores a Gaza si no reben ajuda urgent, segons adverteix el cap humanitari de l'ONU en declaracions a la BBC. Qatar alerta que l'actual ofensiva d'Israel contra la franja compromet tota oportunitat de fer la pau. La Unió Europea insisteix a augmentar la pressió sobre Rússia i ha aprovat un nou paquet de sancions. Reclama als Estats Units que endureixin la seva posició si Moscou no accepta un alto el foc. Tot després que Donald Trump ha mostrat optimisme sobre les converses amb Rússia i Ucraïna després de parlar amb Putin i Zelensky. Els bombers alerten d'una gran massa d'arbres morts, víctimes de la sequera dels últims anys, que no s'han retirat. Aquesta fusta seca s'assuma a la gran quantitat de sotabosc, que ha crescut molt. Amb tot, les pluges dels últims mesos fan preveure una campanya d'incendis clàssica que, a diferència dels últims anys, no s'avança i començarà a finals de juliol. L'Escolania de Montserrat, condemnada a indemnitzar amb 15.000 euros la família d'un alumne, el qual, segons la sentència a què ha accedit Catalunya Informació, va fer fora de manera arbitrària. El noi de 10 anys va passar totes les proves i va fer-hi un curs. L'Escolania al·lega problemes d'actitud personal. L'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron ha començat a tractar un primer pacient de melanoma resistent amb una nova teràpia cel·lular molt menys tòxica que les actuals. El nou tractament consisteix a extreure cèl·lules immunitàries del tumor del pacient i reforçar-les al laboratori perquè ataquin el mateix tumor. Una nova teràpia combinada amb un antibiòtic i una molècula no antibiòtica elimina amb èxit un dels bacteris resistents més difícils de tractar i que provoca infeccions que poden arribar a ser molt greus. El nou tractament experimental de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar demostra la possibilitat de lluitar no només amb antibiòtics contra bacteris resistents. Valls no acollirà el pròxim novembre el Festival de Teatre de Titelles Guan. Després de 20 anys, el seu director artístic ha decidit plegar i l'Ajuntament de la capital de l'Alt Camp opta per donar-se un any de marge per repensar el certamen. Els esports.
El president del Barça, Joan Laporta, avança que amb motiu del trofeu Joan Gamper del pròxim 9 a 10 d'agost es farà una prova pilot en el nou Spotify Camp Nou abans que comenci la Lliga. En una entrevista a 3CAT també ha explicat que la renovació de Lamine Yamal està parlada però encara no firmada. Després d'una jornada de descans, el Giro d'Itàlia reprèn avui amb la desena etapa una contrarrellotge individual que podria marcar diferències entre els primers classificats. El mexicà Isaac del Toro defensa el lideratge. I segons acaba de fer oficial ara mateix el Joventut, el capità de la penya, Pau Ribas, ha anunciat oficialment que es retirarà al final d'aquesta temporada.
I el temps, tarda de sol i ambient càlid a la meitat sud. Al nord s'esperen ruixats a Osona, la Selva, el Vallès Oriental i localment en altres indrets del Terç Nord. No seran tan intensos com ahir al vespre, la temperatura més baixa que ahir a les comarques del nord. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les pluges d'aquesta primavera han omplert els embassaments, sí, i també han fet créixer la vegetació i el sotabosc. Per això els bombers adverteixen que aquesta massa, si s'asseca, conjuntament amb els arbres que van morir pels anys de sequera i que no s'han retirat, són un perill de cara al juliol, quan començarà la campanya d'incendis forestals. I preocupa especialment la sega del cereal, perquè algunes de les plantacions estan just al costat dels boscos. Us explicarem el cas poc habitual de condemna a l'Escolania de Montserrat per haver expulsat de forma arbitrària un alumne de 10 anys que havia passat les proves, cantava bé i traia bones notes. Un jutge de Manresa ho expressa d'aquesta manera a la sentència i condemna l'Escolania a indemnitzar la família amb 15.000 euros per haver vulnerat el dret del nen i haver provocat perjudicis tant econòmics com emocionals. Anirem a la Vall d'Aran per conèixer una iniciativa privada que es proposa ajudar a solucionar el problema de la falta d'habitatge per als treballadors de temporada del sector turístic, aixecar a Viella habitatges prefabricats on podrien viure de lloguer fins a 300 empleats, amb uns pagaments mensuals d'entre 220 i 320 euros. A partir de 2:15 entrarem al Saló Construmat, al recinte firal de la Gran Via, una fira que també vol abordar aquesta qüestió de la falta de l'habitatge, maneres de construir més ràpid i millor. Demà el president Illa anirà a Construmat i rebrà de mans de tots els agents un decàleg amb mesures per contribuir a solucionar el problema de la manca de pisos. I us explicarem que l'Ajuntament de Tossa de Mar demana més mà dura contra les curses il·legals de motoristes que sovint hi ha els caps de setmana a les carreteres que van cap a Lloret i Llagostera. Ja hi ha vigilància dels Mossos, però demanen encara més controls policials per evitar els accidents que sovint provoquen. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Aurora Guindo, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els bombers alerten de la gran massa d'arbres morts, víctimes de la sequera, que no s'han retirat dels boscos i que incrementen el risc d'incendis. Calculen que la falta de pluja entre el 2021 i el 2024 ha matat de mitjana 3 de cada 10 arbres. Tot i això, les pluges d'aquests últims mesos han donat 2 mesos de colla als efectius que preveuen els primers grans focs a finals de juliol. Són dades que els bombers avancen a Catalunya Informació i que ha treballat en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Per tant, estem davant una campanya clàssica contra els incendis forestals?
Sí, ja gairebé ni ens en recordàvem, però sí. La incògnita d'aquest estiu, però, és veure com es combina aquest arbrat sec amb l'exuberància de la vegetació de terra. Aniol Ferragut és sotsdirector de la unitat tècnica del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat.
La vegetació, tant tots aquests anys sense pluja, doncs nata, la que ha tingut aigua ha reaccionat ràpid, però tenim un percentatge de vegetació morta que ha quedat allà. La vegetació viva estigui prou hidratada, doncs molt probablement no serà suficient el mort doncs, per generar incendis amb molta intensitat, però en el moment en què aquesta hidratació que tenim es vagi perdent, el risc d'incendi segueix sent.
En general, es calcula que han mort el 28% dels arbres dels boscos catalans, un percentatge que s'enfila al 50% al massís del Garraf i al Montsant i que s'han convertit en combustible.
Haurem de veure una mica aquesta combinació entre la vegetació hidratada que tenim amb aquesta vegetació morta. Hi ha zones que és més important, sobretot a la part del litoral, al Garraf, que ronda el 50%, zones del Montsant també.
Amb les pluges dels últims mesos, i a diferència dels últims anys, els bombers, com dèiem, no avançaran la campanya, que començarà quan toca, a finals de juliol, però adverteixen que igualment serà perillosa.
El risc hi segueix sent latent, el que és que és veritat que ens dona una mica de marge, però doncs començarà la campanya una mica més tard, perquè els altres anys ja estàvem apagant incendis a aquestes dates. Ara, el risc hi segueix latent.
El sector del cereal, Miquel, aquest any sí que ha tingut producció, per tant, preocupa la sega.
Sí, sobretot en les plantacions pròximes als boscos.
Tot el que sigui principi d'estiu, a la que es comenci a assecar tot el cereal i aquesta vegetació més fina que nosaltres vivíem, doncs tindrem incendis segurament a les zones de cereal. Que no és que siguin incendis molt intensos, però sí que són incendis ràpids.
Bombers que insisteixen en la necessitat d'una millor gestió dels boscos, que recordem, 3 de cada 4 són de propietat privada.
Avui al Catalunya al dia ens hem de fer ressò d'una sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Informació, i és una sentència que no és habitual. Una jutge de Manresa ha condemnat l'Escolania de Montserrat a indemnitzar amb 15.000 euros la família d'un alumne a qui va expulsar, segons diu el text de la sentència, de manera arbitrària, tot i que havia passat les proves, cantava bé i treia bones notes. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què al·lega la família?
que s'han vulnerat els drets del menor recollits a la Constitució i considera la jutge abusiu que el període de prova per un menor sigui d'un any. La sentència estima tots els arguments dels pares, creu que la família ha sofert un perjudici emocional i econòmic, i és que el nen de 10 anys va superar el test psicològic, les proves de CAN i el nivell acadèmic requerit i va començar el curs 2021-2022 intern a Montserrat. Ara bé, el prefecte de l'Escolania va enviar un mail a la família el mes de març per indicar que encara no els podia assegurar si havia superat el temps de prova perquè tenia moltes qualitats a nivell acadèmic i musical, però moltes dificultats de caràcter personal. De sobte, al juny, un cop acabat el curs, el van fer fora. L'Escolania va insistir en l'argument de l'actitud de l'alumne i el fet que no havia superat el període de prova d'un any. La família el retreu que no hi ha cap circumstància objectiva per fer-lo fora i que no s'havia obert prèviament cap expedient com preveu la normativa de l'Escolania. A més, van perdre un curs per buscar un altre centre d'aquestes característiques. Ara el noi, cantaire, està estudiant en un centre de característiques similars fora de Catalunya amb molt bons resultats, segons han informat fonts pròximes del cas aquesta emissora.
El govern situa la rehabilitació d'edificis degradats com la clau de volta del Pla de Barris, estratègia hereva del maragallisme que ara l'executiu de Salvador Illa ha ressuscitat, ahir ho explicàvem. Junts li qüestiona el pressupost, una partida que els comuns ja han posat com a condició per donar el seu suport als comptes de l'any que ve. Estel Batet Carles.
El comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ha defensat a TV3 que la rehabilitació de finques d'àrees deprimides ha de ser cabdal.
És una palanca immillorable per canviar les condicions de vida de les persones. Estem parlant d'ascensors, per exemple, eficiència energètica, estem parlant de façanes, de dignificació dels edificis.
Junts per Catalunya critica que el govern anunciï 1.000 milions d'euros en el Pla de Barris sense haver aprovat els pressupostos. Mònica Sales és la portaveu al Parlament.
Com invertirà el govern 1.000 milions d'euros al Pla de Barris si no té pressupost? Pluja de milions sense concrecions.
Per David Cid, dels comuns, els 200 milions d'euros l'any que contempla el pla fins al 2029 han de ser intocables.
Serà condició indispensable per nosaltres per aprovar els pressupostos del 2026 que continguin aquesta partida com a mínim de 200 milions d'euros.
L'exconseller de Política Territorial Joaquim Nadal, que va formar part del tripartit que va impulsar la llei de barris fa 21 anys, llançava aquest avís també a TV3.
Si volem que els barris de Catalunya no acabin derivant cap al que ha passat a les banlieues franceses, hem de fer, no aquest pla de barris, 2 i 3 més.
I ha dit que celebra que s'hagi corregit l'error que, segons ell, va suposar frenar la llei de barris a partir del 2010.
Una avaria telefònica ha afectat durant aquest matí alguns telèfons fixos d'empreses i algunes institucions s'han quedat sense internet, però ara mateix, i malgrat uns minuts d'ensurt que recordaven allò del 28 d'abril, però ni de bon tros, deia que ara mateix ja està solucionada i el servei, Mireia Sala, funciona amb normalitat.
Sí, Marta, la incidència l'ha causat una actualització de la xarxa que s'ha fet aquesta matinada. Això ha provocat la caiguda en telèfons com el d'emergència 112 o el 061, però a Catalunya els usuaris no ho han notat, perquè s'han fet servir telèfons de contingència. En canvi, al País Valencià i altres comunitats autònomes, el 112 sí que ha tingut problemes durant unes hores. Pel que fa als serveis d'empreses, l'avaria ha afectat, per exemple, la Caixa d'Enginyers, que ha tingut problemes en el sistema informàtic. Des de l'Organització de Consumidors FACUA recorden que es pot reclamar una compensació telefònica, però són quantitats molt petites. Sentim el seu portaveu, Rubén Sánchez.
Los usuarios de Movistar que se han visto afectados por los cortes en los servicios de internet y telefonía fijos tienen derecho a indemnizaciones, pero son de cuantías realmente ridículas. Si nos hemos quedado sin internet, se trataría prácticamente de que nos devuelvan el dinero equivalente a lo que pagamos por internet en las horas que hemos estado sin servicio, y en el caso de la telefonía fija, ese importe multiplicado por 5.
Segons Telefònica, el servei ha quedat restablert del tot cap a 1:15.
Anem cap als jutjats de Lleida, on hi han declarat nous testimonis per intentar aclarir el cas d'un jove de 25 anys que fa 3 anys i mig va desaparèixer quan feia de vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques. Hi ha 3 investigats, però recordem que el cadàver encara no ha aparegut en els jutjats. I tenim l'Estela Bossoms. Bon dia, Estela.
Hola, Marta, bon dia.
Sabem si s'ha fet alguna mena d'avenç?
Doncs, segons l'advocat de la família de la víctima, Josep Lluís Jordán, avui ha quedat clar, i això és important, que el noi ha d'estar mort perquè tres amics seus i la seva mare, que són els que avui han declarat, han descartat del tot que hagués marxat per decisió pròpia. A més, els companys de la víctima també han explicat la mala relació que tenia amb els caps de l'organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana per la qual treballava i que seria, per tant, un possible mòbil del crim per part dels tres principals sospitosos. Sentim l'advocat.
És una relació pràcticament laboral, la d'un cap que t'ordena el que has de fer i el que et paga els serveis o no te'ls paga, i els que, amb el que en Pol estava, doncs, dolgut, perquè lògicament no cobrava, i en el qual es mantenia, tenia un crèdit i no li pagaven. Penseu que estem parlant d'un tema delictiu, no?, de com és la compra-venta de marihuana, però en el fons funciona com una empresa, amb els seus caps, les seves organitzacions, i el que dona ordres i els que la subeeix.
Recordem que la jutgessa va arxivar provisionalment la causa per a 7 persones vinculades a la xarxa delictiva que ara estan pendents de declarar com a testimonis. Encara no tenen data en aquest cas. Les acusacions confien, però, que amb aquesta condició que els obliga a dir la veritat aportin dades rellevants sobre on és el cos del noi i com va morir. També s'està pendent de confirmar si la sang trobada al cotxe d'un dels sospitosos realment correspon a la víctima, i també s'espera que Google faciliti el punt exacte de la localització del seu mòbil. L'últim senyal el va emetre una antena de Castelldans, una població de les Garrigues pròxima a les Borges Blanques.
És un quart i un minut de dues. A aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació arreu del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs avui a hora punta hi ha hagut molt volum de trànsit amb diferents incidències que han condicionat la circulació amb retencions prou importants, i després al llarg del matí, en canvi, ha estat en general tranquil. En qualsevol cas, aquesta hora que ens ocupa, doncs, no tenim constància d'accidents o variats que afectin el trànsit. Les obres fan la guitza i afecten amb retencions l'N2 a Calella cap a Pineda de Mar, i la ronda litoral encara amb aturades de zona franca a Montjuïc, sentit Trinitat de forma intermitent, i de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat. El transport públic, els trens de les línies R2 Sud i Regional Sud, fora d'horari uns 15 minuts o més de retard sentit Barcelona, fruit d'una avaria que des d'aquest matí afecta la infraestructura entre Gavà i el Prat de Llobregat. Els tècnics de DIF hi continuen treballant. Aquesta és la situació a aquesta hora.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
La tarda ens ha de portar temperatura més baixa al nord del país, intervals de núvols, sol i núvols alternant, i no descartem al terç nord alguns ruixats de caràcter irregular, menys importants que els d'ahir. A la meitat sud, ambient càlid, tot i un lleuger descens de la temperatura d'un o dos graus respecte a ahir, i domini del sol. Demà, matí tranquil, tarda amb nuvolades a la meitat nord i possibilitat d'algun ruixat molt aïllat al Pirineu més oriental. Pujarà una mica la temperatura respecte avui, sobretot al nord de Catalunya.
Per tant, res a veure amb les pedrades d'ahir, sobretot la que a la tarda va caure en zones de les Terres de l'Ebre i que, per cert, ha afectat una part del cultiu de la cirera. Parlem sobretot de la Terra Alta i també d'algunes zones de la Ribera d'Ebre. Se'n pot salvar alguna cosa en aquests punts, Jordi Barranca?
Doncs ben poca cosa. En un principi, la zona més afectada es concentrava sobretot al voltant de la Fatarella, on els pagesos ja donen per perduda la collita. A mesura que han passat les hores, però, s'ha pogut xifrar millor els danys, i l'impacte també ha arribat a la zona entre Pinell de Brai i Miravet, això ja a la Ribera d'Ebre. Jaume Leu és el responsable del sector de la fruita dolça a Terres de l'Ebre d'Unió de Pagesos.
Hi ha alguna part del terme de Miravet, alguna part del terme de Benissanet, alguna part del terme de Mora, al terme del Pinell, va fer ratlles fines pel territori. Allí on va fer la ratlla entre el 50% i el 70% de danys.
La resta dels camps, sobretot de la Ribera, s'han salvat ara per ara, això és el que sembla, pel factor del vent, i és que el mestral que va entrar ahir a última hora del dia, al ser un vent fred i sec, va ajudar precisament a treure aquest excés d'humitat que tenien les cireres, que és el que les fa malbé.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
I ara ens traslladem a la Vall d'Aran perquè aquí, com en altres zones del Pirineu, els empresaris del sector turístic tenen també un greu problema per allotjar els seus treballadors de temporada. Doncs ara, una iniciativa privada proposa aixecar a Viella habitatges prefabricats. Aquí podrien viure amb rendes assequibles fins a 300 empleats. Sofia Cabanes, ens pots donar detalls d'aquest projecte?
Hola, Marta, bon dia. I tant, es tracta d'un projecte liderat per una empresa andorrana que actua com a intermediària. Esta empresa ja ha reservat uns terrenys de 7.000 metres quadrats a Viella, on es podrien construir fins a 6 edificis modulars fabricats prèviament a Alacant. Estos habitatges serien gestionats per hotelers o altres empreses amb preus que van dels 220 als 320 euros al mes per treballador, depenent del tipus d'habitació. Alejandro Salvador es el CEO de Living Green.
No pueden tener trabajadores porque no tienen dónde alojarse, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de dar es una solución habitacional a ese problema que tienen los trabajadores.
Un cop aconseguida la llicència urbanística, l'empresa promet entregar claus en mà en un període de 9 mesos. El gremi d'hostaleria de la Vall d'Aran avala el projecte i demana a l'administració que el prioritze. Carles Sigüenza n'és el president.
Sí, per nosaltres és important i és urgent. Ara, com deia aquell, si ho veus clar, no ho demoris, no t'esperis, perquè realment per nosaltres seria fantàstic que això fos una realitat abans de l'hivern vinent. La realitat és que encara està subjecte al tema de certes llicències, que no sabem el que poden arribar a trigar, i després de l'interès dels propis empresaris.
Ara s'ha obert un període per cercar inversors interessats en el projecte.
I a Lleida costa trobar persones que vulguin treballar en la campanya de la fruita. És que, tot i aquestes pedregades de la primavera, tant des del patronat d'empreses del sector Afrucat, com des del sindicat Unió de Pagesos, preveuen que la demanda de mà d'obra no caurà aquest any de forma rellevant. Pere Joan Álvarez, el sector ara per ara busca temporers que vulguin i, sobretot, que puguin treballar en aquesta campanya de la fruita.
Exacte, Marta, que vulguin, per una banda, i que puguin. És a dir, que pel que fa als immigrants, que disposin de la documentació en regla. La responsable nacional de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, constatava la falta de temporers al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
La feina l'has de continuar fent. Vull dir, hem de fer la clarida, hem de fer tota la feina que continua per la collita. Però ara estem bé, ens falta personal, que creiem que ens falta molta mà d'obra i és totalment necessària.
Està previst que a tot Catalunya unes 45.000 persones treballin en la campanya de la fruita d'enguany.
Pere Joan, també has parlat amb temporers d'una explotació fruitera de Soses. Què t'han explicat?
Doncs que enllacen les campanyes agràries de la península, on s'estan uns 9 mesos i que la resta de l'any se'n van al seu país. Alguns fins i tot no només treballen al camp, sinó que fan tot tipus de feines. Podem sentir la Maduri i la Liu de Guinea Conakry.
Yo he venido a mi país directamente para buscar la vida. Conseguí residencia, luego busco trabajo. Primero, yo cuando he venido aquí fue Almería, después Valencia, después aquí en Cataluña. Almería tuvo en campo de tomate, luego Valencia construcción naranja, después en Lleida.
En Europa llevo mucho tiempo ahora. En Portugal, Francia, Bélgica, España, depende lo que salga. Alguna parte, la construcción, mecánico, depende.
A la mateixa finca hem trobat l'Abdel Halim, que fa 20 anys que va venir del Marroc i que fa uns 8 anys es va endur la seva família cap aquí. Viu al Carràs i el pagès el té contractat per fer feines al camp durant tot l'any. Això sí, el pagès ens ha comentat que quan un immigrant li demana feina, el primer que comprova és que disposi de la documentació en regla per poder treballar a l'estat espanyol.
Al Gironès, el sindicat d'habitatge de Salt denuncia un nou intent de desnonar una família vulnerable amb fills menors. Ocupaven un pis gestionat per l'Ajuntament que s'havia d'adjudicar a uns estudiants. El consistori ha ajornat el desnonament fins al 30 de juny, però alerta que s'ha de complir el reglament d'adjudicació dels pisos del parc públic. Des del sindicat d'habitatge de Salt, per tant, Maria Rovira, tornen a denunciar la indefensió de famílies vulnerables.
Sí, de fet, qüestionen la gestió que es fa del parc d'habitatge públic que ha adquirit l'Ajuntament a través de l'entitat Nou Salt. Alerten que es volia desnonar una família vulnerable amb 4 fills menors escolaritzats al municipi per adjudicar-lo a estudiants a qui ni se'ls demanarà que s'empadronin. I destaquen que s'ha guardat menys habitatge per emergència habitacional que per estudiants. Judit Font, membre del Sindicat d'Habitatge de Salt.
Tots aquests habitatges que se suposa que estan destinats a situació d'emergència habitacional sumen un total de 45. En canvi, fa una reserva superior a totes les que hem dit fins ara, de 20% d'habitatges per estudiants, els quals no se'ls requereix com a criteri ni que siguin persones empadronades a Salt. De manera que s'estan desnonant famílies per acollir estudiants que ni tan sols són empadronats al municipi de Salt.
Des de l'Ajuntament apunten que cal fer complir el reglament aprovat per l'adjudicació de pisos del parc públic municipal, però que això no significa que deixin famílies al carrer. Per això han ajornat, diuen, el desnonament previst aquesta setmana fins que es trobi una alternativa per a aquesta família. Àlex Barceló, tinent d'alcalde de Territori i Habitatge.
Hem de ser els més estrictes en tots els aspectes, en qui compleix els perfils, qui fa temps que s'espera per anar adjudicant aquest parc. I en cap cas pot ser que simplement per ocupar un habitatge nosaltres, aquesta gent, pugui tenir preferències respecte als altres. Això no vol dir que deixem ningú al carrer en situació de desemparament.
Des del Sindicat d'Habitatge de Salt tornen a reclamar que regularitzin les famílies que ja viuen en pisos que ara són del parc públic municipal i alerten de la dificultat de trobar un pis i del que qualifiquen de racisme immobiliari al municipi.
Investiguen la mort d'un veí del Soleràs a les Garrigues de 82 anys que van trobar dissabte al matí sense vida a l'entrada del municipi. Una de les hipòtesis és que algú l'atropellés i fugís. L'home presentava un fort cop al cap. Els Mossos, Pere Joan, no descarten cap hipòtesi.
Així és. No es descarta, per tant, que l'home patís una caiguda o que fins i tot fos atropellat per un vehicle i que aquest fugís. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat els Mossos aquesta emissora, el cos sense vida del veí va aparèixer a la carretera C-233, a l'entrada del municipi, a prop de la cooperativa del Soleràs. L'avís el va donar un conductor que circulava per la via cap a un quart de vuit del matí. Segons sembla, la víctima acostumava a sortir al matí a caminar i no se sap de moment què li va poder passar. Del cas se n'ha fet càrrec la unitat d'investigació de la comissaria de Mollerussa i l'àrea regional de trànsit.
La jutja multa amb 2.520 euros un motorista per una discussió de trànsit amb un taxista que va caure a plom a terra i que es va fer un trau al cap mortal. Això va passar a Barcelona, ho ha avançat el diari El País. La sentència descriu l'actitud de tots dos, de beligerant, i condemna el motorista per un homicidi imprudent menys greu, Maria Núria.
La fiscalia li demanava 4 anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent greu, però la jutge considera que la mort del taxista la va produir el cop al cap a l'asfalt i no el cop de puny que li va clavar la cara al motorista. De fet, la metge forense que va fer l'autòpsia va assegurar durant el judici que el cop de puny a la cara va ser lleu i que l'home va morir arran de l'impacte del cap a terra. La discussió va passar el novembre del 2023 a la travessera de les Corts de Barcelona. L'acusat conduïa la moto amb la seva parella al darrere i acabava la jornada com a repartidor de menjar. Es va aturar en un semàfor en vermell i el taxista el va pressionar perquè s'apartés perquè volia passar ell. La jutge dona per provada la versió de l'acusat que el taxista el va increpar amb insults racistes i li va tirar la moto a terra. Tots dos es van embolicar en una discussió i es van sacsejar mútuament fins que el motorista li va clavar el cop fatal. La sentència no és ferma, es pot recórrer.
A Sitges, Junts per Catalunya, que està a l'oposició, ha denunciat el govern municipal a la Fiscalia pel procés de subhasta de les instal·lacions del Club Nàutic Sitges. Les pèrdues econòmiques de l'entitat van portar-la finalment a un concurs de creditors i a la dissolució del consorci público-privat que s'havia creat per garantir la continuïtat de l'activitat esportiva. Ara hi ha un procés de subhasta en marxa. Montse Gené-Riba, quines irregularitats veu Junts en aquest procés i què hi diu l'Ajuntament?
Mira, Junts per Catalunya denuncia el govern municipal encapçalat per l'alcaldessa Aurora Carbonell d'Esquerra Republicana de danys patrimonials, de gestió opaca i unilateral del procés i, en concret, de fixar un preu de subhasta molt inferior que els diners públics que s'han abocat en el reflotament de l'entitat centenària que és el Club Natació Sitges. Mònica Gallardó és la cap del grup de Junts a l'Ajuntament.
Ha estat impossible generar un espai de treball real per parlar de les opcions que hi ha en la gestió del futur d'aquestes instal·lacions, que un cop es dissolt el consorci ja són del poble de Sitges i hem abocat en recursos públics més de 5 milions d'euros. Ara estan a subhasta per 2,4 milions d'euros. Això és una pèrdua patrimonial irreparable des del punt de vista material, però també, sobretot, atenent que són unes instal·lacions que no tenen suplència en cap altre equipament a Sitges.
L'equip de govern diu que el procés s'ha fet amb transparència, que s'ha fet d'acord amb la legalitat i dins les competències que tenen. I pel que fa al preu de subhasta, l'alcaldessa Carbonell fa aquestes explicacions.
La subhasta va sortir per 3.800.000 euros, que és el que els habilitats ens van dir que com a mínim nosaltres havíem de recuperar com a institució pública. Però en primera subhasta no va sortir ningú, després va haver-hi una segona subhasta de 3 milions d'euros, que tampoc ha sortit ningú, i l'última subhasta és la de 2.400.000. Això també ho va aprovar la Junta General del Consorci i que també estan confirmats pels nostres serveis jurídics i d'intervenció.
Ara serà la Fiscalia qui s'hi haurà de pronunciar.
Una setmana després que s'hagi ampliat el tram en què els camions no poden avançar per la P7 a les Terres de l'Ebre, els ajuntaments reclamen solucions de fons. Recorden que hi ha comarques com el Montsià que encara avui no tenen cap sortida. Parlem d'una zona per on hi passen, Jordi, més vehicles pesants que lleugers, oi?
Exacte, però anem a pams. Recordem que ara els camions de gran tonatge no poden avançar entre el tram entre Calafat, això és a l'Ametlla de Mar, i Freginals. Abans era fins a Camarles. Una mesura que va en el bon camí, però que no és suficient per ajuntaments com els d'Amposta o l'Aldea. Adam Tomàs i Xavier Roy, on són els alcaldes?
No deixen de ser un pedaç a algo que està passant a les Terres de l'Ebre des de fa molt de temps, i és la diferència que tenim respecte a aquests territoris. No? En aquest sentit, l'autopista té només dos carrils, no tenim sortida al Montsià.
És que retiren totes aquelles mesures que es van aplicar a la Nacional 340 sobre l'any 2017-2018, quan circulaven molts de vehicles, estem parlant de 17.000 vehicles cada dia i molts de camions per aquella via.
Que el trànsit en general i de camions en particular s'ha multiplicat des que es va alliberar de peatges aquesta autopista és una obvietat. De fet, hi ha punts on les dades parlen per a si soles. Lourdes Puig Barraca és la sotsdirectora de gestió del trànsit.
En el punt quilomètric 343, vale, que això és prop d'Ulldecona, ara mateix de vehicles lleugers són 12.536. Però de pesants estan passant més. Estan passant 14.033 vehicles pesants. Això fa un total de 26.569. Estem veient, estem observant que estan passant més vehicles pesants que no pas lleugers.
Ampliar-ne els carrils o fer més sortides és una qüestió que el Ministeri de Transports ja té sobre la taula. Mentrestant, recordem que un 40% del recorregut de la P7 per Catalunya és a la demarcació de Tarragona i en aquest punt és on es concentren el 18% dels accidents.
Gràcies, Jordi. Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Industrialització, sostenibilitat, eficiència energètica i digitalització. El sector de la construcció està en procés de canvi i a partir d'avui se'n mostren les novetats al Saló Construmat, al recinte firal de Gran Via. 350 expositors hi participen fins dijous. Anem a l'Hospitalet de Llobregat, Jordi Canal.
Bon dia. La construcció afronta un canvi de paradigma, abandonar l'obra tradicional i construir més en fàbriques per després muntar les peces, llavors sí, sobre el terreny. És més ràpid, menys costós, més eficient i de més bon treballar, segons explica Montse Pujol, del grup PMP, que va apostar fa temps per aquesta fórmula, una fórmula que, segons diu, pot ser eficient per abordar la crisi habitacional.
Que ara mateix el que es necessita és demanda ràpida. Nosaltres, que som molt ràpids a produir a les fàbriques, i per tant, hi ha dues coses molt bones per la protecció oficial, que és la rapidesa en què produïm i el cost que el tens controlat. Llavors, des del principi, saps el que te costarà i no tens sustos ni contradictoris ni res de tot això.
Un altre dels reptes, la sostenibilitat, es tradueix en aquest construmat amb materials reciclats o respectuosos amb el medi ambient, com la pedra, la fusta o la palla. També en nous materials, com l'escut tèrmic de Fischer, un recobriment que s'aplica com si fos una pintura i que aïlla l'habitatge de la calor. Miguel Ángel Olmo, responsable de productes químics de la marca.
Tu cuenta, por ejemplo, un aislante térmico tradicional. A la hora de aplicarlo, tienes una serie de obras, tienes una serie de tiempos, tienes una serie de preinstalaciones. Con este producto lo puedes aplicar a rodillo, lo puedes aplicar a pistola, o sea, la aplicación, el tiempo de ejecución es mínimo, permiso de obra es inexistente, escombros no hay, eficiència a partir del minuto cero.
En el marc del Saló, les principals organitzacions de constructors, promotors, arquitectes i arquitectes tècnics han recollit en un decàleg la fórmula del sector per abordar la falta d'habitatge. Diuen que cal augmentar l'oferta de tota mena d'habitatges i proposen mesures com més disponibilitat de sòl, la reducció de tràmits i terminis administratius, l'increment del finançament o la reducció de la fiscalitat. Aquest decàleg l'entregaran a la ministra d'Habitatge i al president Illa quan visitin demà el Construmat.
La Generalitat doblarà el nombre d'heliports a Catalunya per poder respondre més ràpidament a les emergències. Un acord de govern preveu, en qüestió de 3 anys, passar de les 20 instal·lacions actuals a 42. Amb quin objectiu, Joan Garcia?
Perquè puguin donar servei les 24 hores als helicòpters del sistema d'emergències mèdiques, dels Mossos, dels Bombers i del cos d'agents rurals. El govern destinarà 9 milions i mig d'euros per dotar d'aquestes infraestructures 22 comarques i millorar el temps de resposta a zones geogràficament allunyades de centres sanitaris i urbans. L'estratègia de l'heliports d'emergències H24, que és com es dirà. També crearà un centre de coordinació i incorporarà procediments de vol basats en navegació per satèl·lit, per no dependre tant de les condicions meteorològiques. Actualment, la majoria de l'IPOR són al costat dels principals hospitals o d'instal·lacions de cossos i serveis d'emergències. Ara es vol completar la xarxa amb nous heliports territorials operatius les 24 hores.
Les curses il·legals de motoristes són un mal de cap que s'arrossega de fa temps a molts llocs, també a Tossa de Mar. A les xarxes socials hi trobem sovint imatges de grups de motoristes per unes carreteres que ressegueixen la costa fent zigazagues per on condueixen de forma temerària. I malgrat que han augmentat els controls policials, des de l'Ajuntament, Fèlix Martín, asseguren que no n'hi ha prou i que són un risc.
Sí, exacte. Un risc no de tots els motoristes, evidentment, sinó d'aquells que circulen de forma perillosa, que fan curses cronometrades, avançaments de forma temerària i que més d'una ocasió provoquen accidents. Aquí hi ha dos punts clau, els accessos a les urbanitzacions des de la carretera GI-681, la que va de Tossa a Llagostera, i la GI-682 de Tossa a Lloret de Mar. L'alcalde Martí Pujals parla de situació insostenible i diu que ja no saben què fer.
De moment, les actuacions dels Mossos no estan produint un tall, estan obstaculitzant. També cal dir que nosaltres hi ha molta gent que ens ve a visitar, que ens agrada molt que vingui en moto i, a més, és molt agradable. Sap greu que per una actitud incívica d'una petita part haguem de pagar tots. Però nosaltres haurem d'incrementar el control policial, el tema de multes, perquè és insostenible la situació actual.
A més, els accidents, a banda de les lesions físiques, també provoquen cues i embussos destacables en aquestes carreteres, sovint els caps de setmana. Queden tallades unes hores i això de retruc afecta els negocis locals.
Sí, ens trobem moltes vegades, per exemple, que s'ha de tallar la carretera, la gent no pot venir, cues d'hores, gent anul·lant les reserves als restaurants, situacions caòtiques per tall de carreteres, perquè clar, la prioritat és la vida d'aquelles persones, s'ha de fer una actuació mèdica amb ambulàncies, hem de tallar la carretera, sap greu per ells, però comporta també una sèrie d'externalitats negatives que nosaltres ens estan fent anar molt malament.
I explica que el problema és sobretot en períodes de vacances o els caps de setmana, amb centenars de mans a les motos que es concentren a Tossa per fer competicions il·legals. A més, a l'estiu es multiplica el trànsit en unes carreteres que són força estretes, amb poc voral, i on coincideixen cotxes, motos i també, cada vegada més, bicicletes.
Dos quarts i mig de dues, diversos ajuntaments del Pallars Jussà estan en contra de la nova subestació transformadora i la línia elèctrica que evacuaria l'energia dels parcs solars de la comarca. Els consistoris presentaran al·legacions a aquest projecte per l'impacte ambiental que asseguren tindria al territori. Pau Rovira, què diu aquest projecte i per què tanta oposició als consistoris?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, a veure, es tracta d'un projecte d'interconnexió de línies d'evacuació de l'energia que genera en els parcs solars d'aquí de la comarca. Els municipis més afectats són Conca de Dalt, Isona i Conca d'Allà i Tremp. La seva alcaldessa, Sílvia Romero, ens explica que els dos futurs parcs fotovoltaics aprovats al territori es volen unir als altres tres que ja hi ha a la comarca, fins a Isona. I això suposaria travessar tota la conca de Tremp, causant un gran impacte al territori.
Segons el projecte que se'ns ha presentat, aquestes línies d'evacuació van en aeri, van en superfície, no van soterrades. Per tant, són torres pel mig del territori. Quan connectin els cinc parcs, d'allí han de sortir amb una línia d'evacuació conjunta fins a la subestació de Pobla, que és on tenen el final. Et fas idea del recorregut de tot plegat, de la quantitat de línies que estem parlant. És a dir, no és només l'impacte del parc solar, és també el de totes les línies d'evacuació.
A Conca de Dalt, el projecte contempla que aquesta línia travessi el municipi i inclou la construcció d'una altra subestació transformadora a les seves proximitats. El consistori també s'hi oposa de totes i presentarà al·legacions al projecte. I a Isona i Conca d'Allà, la seva alcaldessa, Janina Vella, també s'ha manifestat en aquest sentit. Avisa que l'informe tècnic emetran respecte al projecte serà negatiu i assegura també que hi presentaran al·legacions.
Té una afectació important al territori perquè diguem que ja ha de passar dues vegades i tal i com hem fet amb la MAT de Forestalia, amb la subestació de Figuerola d'Orcau i amb la concentració de megaparcs solars, doncs des de l'Ajuntament ens hi oposarem administrativament i judicialment, doncs per evitar-lo.
Per combatre-ho tot plegat, ajuntaments i veïns demanaran recursos al Consell Comarcal i aposten per una estratègia conjunta de tots els municipis afectats.
Noves esmenes contra el projecte de la ciutat esportiva del Girona a Vilablareix, el Gironès. Les han presentat Unió de Pagesos, l'Associació Naturalistes de Girona i també alguns veïns. Consideren que és un projecte il·legal fet a mida pel club i esperen que no tiri endavant. De què es queixen, Núria Pereira?
Bon dia, Marta. Doncs critiquen que es tracta d'un gran projecte que es vol fer en sòl no urbanitzable d'especial valor agrícola. Ja fa un any que funcionen dos camps de futbol d'entrenament que el Girona va fer en aquests terrenys que va comprar. Les entitats critiquen que aquests camps són la primera fase del projecte més gran i que, per tant, no s'ha valorat el seu impacte en conjunt. La ciutat esportiva preveu 8 camps de futbol, un amb grades per a 500 persones i uns 13.000 metres quadrats d'edificabilitat. L'advocat que representa les entitats, Eduard de Ribot, considera que es tracta d'un projecte il·legal que s'ha d'aturar i ja han presentat les esmenes a l'Ajuntament on s'està tramitant la segona fase.
Per tant, nosaltres diguem que això és il·legal. Denunciem que hi ha un tracte singular, irregular i de favor per a aquest promotor. Per això estem convençuts que la Comissió d'Urbanisme de Girona i abans l'Ajuntament de Vilablareig reaccionaran i aturaran aquest projecte.
A més, han impugnat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els dos camps ja fets. Marc Xifra, d'Unió de Pagesos, critica que les administracions no protegeixin els terrenys agrícoles.
Nosaltres estem aquí per preservar l'espai agrari. M'és igual que aquí hi hagi l'estadi del Girona com si hi hagi un camp solar com hi serà ara Navata. El que no podem fer és que l'espai agrari d'aquest país es trinxi. I què farem? Direm desplaçant l'agricultura i direm a comprar els aliments més lluny.
Alguns veïns de la zona, com els que tenen una explotació ramadera, critiquen que la ciutat esportiva els comportarà més pas de vehicles, que els dificultarà arribar als camps i els portarà més contaminació lumínica. Les entitats diuen que la ciutat esportiva es pot fer en altres terrenys que sí que són urbans a l'entorn de Girona.
Noves mesures a Tarragona per controlar i reduir la població de coloms a la ciutat. El Port de Tarragona ha presentat un pla d'actuació per evitar que aquests ocells s'alimentin a la zona portuària. A qui es destina aquest pla, Clara Chavarría Domingo?
Doncs la proposta s'ha presentat principalment a representants de les empreses estibadores, responsables de la càrrega i descàrrega de productes agroalimentaris dels vaixells que arriben a la ciutat. D'aquesta manera es vol evitar que els coloms s'alimentin en aquesta zona portuària. Santiago Castellà és el president del Port de Tarragona.
Incitarem al conjunt d'activitats i d'empreses que treballen al port a prendre aquelles mesures que hem acordat conjuntament amb l'Ajuntament que ajudaran a reduir la població i els inconvenients ni els que els coloms causen a la ciutat.
Aquest pla s'emmarca en un treball conjunt que es fa amb l'Ajuntament de Tarragona a través d'una taula bilateral. L'estratègia de les dues institucions és clara. Ho explica Sònia Hors, regidora de Neteja Pública.
És molt senzill, és molt breu de resumir. El port és on mengen els coloms i a la ciutat és on dormen i on crien. Tarragona farà, el que és l'Ajuntament, és que aquí no dormin i el port intentar que no mengin. I aquesta és la clau.
I quines actuacions s'han plantejat fer?
Doncs el pla del port passa per aspectes com ara millorar el tancament de les naus i altres espais d'emmagatzematge de cereals per evitar que els coloms i altres ocells hi accedeixin per alimentar-se. I també se centraran en la neteja dels molls on es fan les operatives agroalimentàries. Pel que fa a l'Ajuntament, en els darrers mesos s'ha treballat per evitar el repòs i nidificació d'aquests ocells amb la col·locació de xarxes preventives en ponts i alguns edificis de la ciutat i la retirada de colònies de coloms. També es faran campanyes destinades a gent que habitualment alimenten aquests animals. Aquestes accions formen part d'un canvi d'estratègia per part de l'Ajuntament després de comprovar que mesures com els sistemes de captura o els mètodes de control amb anticonceptiu no hagin resultat prou eficients.
El Puigmal també té un excés de visitants, sobretot els mesos d'estiu. Ho constata un estudi encarregat pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, a partir del qual els seus responsables buscaran mesures per revertir les xifres. Clara Jordana, el problema, com dèiem, és la concentració de visitants en pocs dies.
Sí, no hi ha una massificació constant, perquè en el còmput anual hi ha la xifra que es considera adequada, al voltant dels 49.000 visitants. El problema és que molts d'aquests visitants es concentren en els mesos de juliol i agost. I això passa tant al cim del Puigmal com a la pista de Fontalba, que és l'accés habitual que fan servir els visitants per arribar a peu a la Vall de Núria. En concret, en aquests mesos d'estiu s'ha supera el Puigmal un 145%, el que seria recomanable, i un 50% a la pista de Fontalba. A partir d'aquí, la solució passa per mesures que ajudin a esponjar i limitar la presència de visitants, amb mesures que, de fet, en algun cas ja s'apliquen, com els aparcaments on s'ha de pagar i reservar plaça prèviament. Mesures encertades, segons el director del parc, Santi Ferriol.
El que ens satisfà és que les mesures prèvies que es van prendre per regular l'accés, sobretot per Fontalba, creiem que és correcte i per tant no hem anat tan desencaminats després d'aquest estudi que s'ha fet.
A banda del límit d'aparcaments, Ferriol considera que una altra de les claus per repartir millor els visitants és ampliar la plantilla d'informadors.
Perquè allà s'acumulava tanta gent que al final vehicles de seguretat no es podien creuar un vehicle normal, no? Per tant, mirem d'esponjar i donar la informació. Aquests vigilants itinerants miren de donar informació de dir, hosti, però si aquí està ple, podeu anar cap aquí, podeu anar cap allà, teniu aquests itineraris per fer. És una mica això, esponjar.
També es volen mantenir contactes amb la Catalunya del Nord per coordinar les mesures pels visitants que accedeixen al paratge des de l'altre vessant del cim.
Els últims treballs arqueològics a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, han posat al descobert una factoria de salaons de l'època romana. La campanya completa l'excavació de dos carrers de la vila medieval i ja és possible passejar-hi. Fèlix, quina conclusió treuen els experts d'aquestes troballes?
A veure, fins ara es tenia constància d'una petita factoria de salons a peix també de l'època romana i es pensava que era d'un petit establiment aïllat. Però aquesta que han trobat ara és la segona i això els fa pensar que l'ocupació romana de Roses doncs, no era tan residual com es creia, sinó que hi havia una gran façana marítima del tipus industrial dedicada a l'explotació del mar i els seus productes. També hi han localitzat dues olles de bronze i uns peus de ferro en molt bon estat. Això és novetat, ha explicat el director dels treballs arqueològics, en Lluís Palaí. Detalla l'ús que devien tenir.
Hem pogut recuperar dos grans olles de bronze i dos, tres peus que servien per fer el foc i per escalfar aquestes olles i que segurament formarien part del parament que es feia servir per escalfar el peix de cara a fabricar les salses i derivats que es fabricaven allà. El que és especialment interessant és el fet de que normalment aquest tipus d'objectes, quan són de bronze, que són molt delicats, solen sortir molt i molt trencats.
Descoberta a banda, amb aquesta última campanya han completat l'excavació de dos carrers principals de l'antiga vila medieval. Això vol dir que els visitants de la Ciutadella de Roses podran veure les restes de les cases que hi havia en aquesta zona.
De tal manera que, a partir d'ara, quan el visitant arribi a la vila medieval de Roses, el que farà és entrar pel portal major del poble medieval, pujar pel carrer major, anar a visitar el monestir, després baixar pel carrer Nou i podrà recuperar fins i tot el carrer del Mar per tornar a sortir per allà on arribava. És a dir, podrà fer una visita molt més immersiva del que seria el que sentia un poblador de la vila en època medieval passejant pel seu poble.
Des de l'Ajuntament de Roses expliquen que la Ciutadella és un pou de coneixement i que encara hi ha feina per fer. Per això treballaran perquè s'hi mantingui la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, que depèn de la Universitat de Girona.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Valls, a l'Alt Camp, perd aquest any el Festival de Teatre de Titelles. Guan, el director artístic, plega i ara l'Ajuntament s'ha donat un any de marge per repensar el certamen. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins han estat els arguments del director per deixar-ho?
Doncs mira, la decisió, segons ha explicat ell mateix, és per esgotament, per provocar, diu, la regeneració i dedicar-se a altres projectes. Eudald Ferrer ja ho havia deixat entreveure en la presentació de l'última edició, ara fa uns mesos, que va ser la 20a, i avui ho ha confirmat en roda de premsa.
Després de 20 anys he pensat que calia també una renovació i que, bé, 20 anys són molt portant una direcció artística d'un festival.
L'Ajuntament de Valls li ha agraït la feina i l'impuls que ha generat aquest festival per al sector. Malgrat tot, el consistori no es veu encara ara mateix de trobar un substitut amb prou qualitat i a temps per muntar la programació al novembre, com era habitual, però vol mantenir el festival encara que sigui repensant-lo, segons ha explicat la regidora de Cultura, Rosa Rovira.
I trobar algú de la talla de l'Eudald que garanteixi l'essència i la qualitat del festival no és una tasca fàcil. I com que no estem disposats a fer bunyols, sinó que volem que el festival segueixi mantenint la línia de qualitat, ens volem donar un temps per poder fer aquest canvi.
El Festival de Teatre de Titelles Guan s'ha consolidat en aquests 20 anys com a referència entre les companyies titellaires i els últims anys havia servit també de plataforma per posar en valor les companyies del Camp de Tarragona. També havia ampliat les representacions en altres municipis al voltant de Valls.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya descobreix amb una nova exposició el pintor, dibuixant i muralista Francesc Galí, figura fonamental i molt desconeguda de l'art català de la primera meitat del segle XX i mestre d'artistes com Joan Miró o Llorenç Artigas. És per això que la mostra, que demà obre al públic, es titula El mestre invisible, Montse Mas.
Sí, l'exposició reivindica, després de 60 anys oblidat, l'home que va saber despertar la creativitat de grans artistes, des del noucentisme a l'avantguarda, amb exercicis revolucionaris per l'època, com explica Catalunya Informació el seu comissari, Albert Mercader.
Els hi posava patates, pomes, diferents objectes darrere de l'esquena, i ells havien de palpar i fer dibuixos després amb els ulls embenats per tal d'anar descobrint la forma interna dels objectes. Això és un exercici revolucionari, encara l'ensenyança es basava en la còpia i en la imitació. I ell va deixar de copiar i d'imitar i que cadascú trobés la seva visió interna. Imaginem-nos la importància que va tenir un artista d'avantguarda com el Joan Miró.
A més de repassar les seves pintures mediterrànies i els seus cartells plens d'oranetes, deesses i flors, la mostra ens fa aixecar la vista cap a l'obra més important de Galí, el mural de la cúpula del Palau Nacional, un encàrrec per a l'Exposició Internacional del 1929, que, per cert, sempre més li va provocar malsons perquè va pintar més de mig any enfilat sobre una bastida precària a 30 metres d'altura.
L'encàrrec era espinós, li van encarregar de representar l'apoteosis d'Espanya, ni més ni menys. Estem en un context de dictadura, de Primo de Rivera, i el Galí el que va decidir, que a més ell era un catalanista convençut, doncs va decidir representar-la des de l'àmbit de les belles arts, des de l'àmbit de la ciència, des de l'àmbit de la religió i des de l'àmbit del treball. Parla de la pintura romànica, parla del científic Miquel Servet.
La Sala Atrium acull avui l'estrena de La criatura del doctor Frankenstein, el nou text del dramaturg José Sánchez Sinisterra, interpretat per l'actor Ferran Agudí i Marta Vivés.
La criatura del doctor Frankenstein és una peça íntima i provocadora, marcada per la recerca formal, el joc de llenguatge i la reflexió sobre la identitat i la memòria. Amb aquest text, Sánchez Sinisterra torna a situar l'espectador com a peça clau de l'acte teatral.
En el text i també en la posada en escena, ombres, huecos, perquè sigui l'espectadora qui faci també un treball de co-creació. O sigui, a mi la passivitat receptiva no m'interessa. M'interessa que els espectadors siguin també coautors.
El muntatge és un monòleg a càrrec de Ferran Audí, que interpreta el monstre que defensa la seva condició humana. El personatge revisa els fets de la seva existència des del moment de la creació per part del doctor Frankenstein.
És una acadèmia estranya, una acadèmia docta, una acadèmia venerable, on figura que es donen llicències o paternitats d'humanitat.
I el Museu d'Art de Girona mostra una seixantena d'obres d'artistes com Miró, Tàpies o Guinovart, que formen part de la col·lecció Bassat, una de les més destacades en art català contemporani. L'exposició Mestres de l'Art Català del Segle XX es podrà veure fins al mes de setembre. La Maria Rovira en té tots els detalls.
És la primera vegada que es poden veure a Girona obres d'aquesta reconeguda col·lecció que Carmen i Lluís Bassat han anat recopilant des dels anys 60. Per l'exposició del Museu d'Art de Girona se n'han triat una seixantena, que formen un recorregut per diferents generacions i moviments artístics, des de les avantguardes de principis de segle, passant per les anomenades segones avantguardes, fins a la nova figuració i la creació més recent. Segons Joan Gil Gregorio, un dels comissaris de la mostra, es tracta d'un passeig per l'art del segle XX fet des de la mirada dels col·leccionistes.
Però sobretot, el més important és que nosaltres volíem reflectir aquí la passió per al col·leccionisme. Aquesta tasca que han fet ells durant 40 anys, 50 anys, de picar pedra.
A la mostra s'hi poden veure des del primer quadre que va formar part de la col·lecció Opus 268 d'Àngel Jové, fins a obres com Constel·lacions silencioses de Joan Miró, Vermell sobre cartró d'Antoni Tàpies o La brotxa bandera de Josep Guinovart. Conxita Oliver, co-comissària de la mostra, explica com han fet la tria d'aquestes obres.
Hi ha moltes altres obres i aquesta és una opció. Una opció que nosaltres hem triat també per l'afinitat i diàleg que les peces establien entre elles en funció d'aquesta generació d'aquests artistes que van ser els grans trencadors i els que aporten doncs, aquests nous llenguatges a l'art català.
A l'exposició també hi ha un espai reservat pels nous conceptes escultòrics de la segona meitat del segle XX, amb peces com Horitzontal Vertical, de Josep Maria Subirà, o Homenatge a Visconti, d'Andreu Alfaro.
Catalunya al dia. Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El primer partit del nou estadi Spotify Camp Nou ja té data, tal com va avançar ahir el president del Barça, Joan Laporta, en una entrevista a TV3 i 3CAT. Tau del Serra, bon dia.
Bon dia, Joan Laporta ha apuntat que aquest retorn podria coincidir amb la disputa de la pròxima edició del trofeu Joan Gamper.
Si tot va bé, començarem per fer una prova pilot, un test ja important en el Gamper, que tenim previst que sigui el 9 o el 10 d'agost, i segurament doncs, serà així, perquè tot està encaminat a que hem de fer una prova important abans de, diguem-ne, un partit de Lliga, un partit oficial.
Sobre aquest fet, Laporta també ha afegit que han demanat a la Lliga de Futbol Professional jugar els primers partits de la temporada que ve fora de casa, fins l'aturada de seleccions que hi haurà a finals de setembre, per així poder disposar de més temps. D'altra banda, el president del Barça s'ha mostrat optimista amb la renovació de Lamine Yamal i ha assegurat que està parlada, però encara no firmada.
El que volem és tenir el Lamine per molts anys, i jo crec que això serà una realitat i serà molt interessant el plantejament que fem en el temps. Podem afrontar una operació d'aquest tipus i ho farem i esperem doncs, que hi hagi comprensió per altra part, que fins ara, tant pel jugador com per a l'entorn del jugador i sobretot a la gent, doncs jo crec que això ha d'acabar bé.
La intenció del club, segons Laporta, és renovar Lamine Yamal amb un contracte llarg. Pel que fa al vessant econòmic, el president del Barça s'ha mostrat convençut que el club estarà dins la norma de l'1x1 del fair play financer i ha apuntat que, abans de fer nous reforços, primer cal tancar diverses renovacions. Laporta també ha explicat que el club aquesta temporada ingressarà més de 950 milions d'euros i que de cara a la pròxima temporada hi haurà un pressupost de més de 1.000 euros.
L'Espanyol espera que... 1.000 milions, no? 1.000 milions d'euros.
Mil.
Ens han deixat els milions, no. Aquests no els amaguem. Escolta'm, l'Espanyol espera que aquest dissabte s'ompli l'RCD Stadium per donar suport a l'equip en el partit transcendental davant Les Palmes per aconseguir la permanència primera.
De moment, el ritme de venda d'entrades és força alt i s'espera la millor entrada de la temporada a Cornellà al Prat i es superarà fins i tot la del partit de l'ascens de la temporada passada davant l'Oviedo. En aquest sentit, el migcampista Pol Lozano considera vital el suport de l'aficionat per assolir la salvació.
És un partit que és l'esprint final, és l'últim esforç que hem de fer, no? I jo crec que sense l'afició ens costaria molt, i jo crec que l'afició ho ha demostrat, que està al nostre costat. Jo només els demano que confiïn en nosaltres i que ho traurem davant amb ells segur.
Recordem que els blancs i blaus depenen d'ells mateixos per seguir a primera si guanyen l'equip canari. També mantindrien la categoria si el Leganés, que està a 2 punts per sota, empata o perd davant el Valladolid. En canvi, un empat a punts al final del campionat afavoriria els madrilenys, que tenen el gol average particular al seu favor.
En bàsquet, s'ha sabut fa uns minuts que el capità del Joventut de Badalona, Pau Ribas, ha anunciat que retirarà a final de temporada.
Us dono les gràcies pel camí fet tots junts, ple de moments inoblidables. I disfruteu de cada moment de ser de la penya. Val la pena. No hi haurà més tirs. No hi haurà més vots. Fins aquí. Visca la penya i visca Badalona.
Pau Ribas, de 38 anys, es va formar als equips inferiors del Joventut i va debutar amb el primer equip amb només 18 anys. Després de 4 temporades a la penya, va marxar al Baskonia per més tard jugar també al València i al Barça, fins que el 2020 va tornar a Badalona, on hi haurà jugat les 5 darreres temporades. Durant aquests 20 anys de carrera, Pau Ribas ha guanyat 3 copes ACB, 2 amb el Barça i una amb la penya, una Lliga amb el Baskonia, 2 Ulep Cups, penya i València, una FIBA Eurocup, també amb el Joventut, i amb la selecció espanyola destaca la medalla d'or aconseguida al Mundial del 2019 a la Xina i la medalla d'or a l'Eurobàsquet del 2015 a França.
I acabarem la informació esportiva novament en futbol i amb el futur del Lleida Club de Futbol.
Els actuals gestors de Lleida de Futbol són optimistes i pensen que poden arribar a un acord amb un grup d'inversors catalans perquè es facin càrrec del club que es troba en una greu situació econòmica. L'adjunt a la presidència del Lleida, Marc Torres, així ho explicava a Catalunya Informació.
I estem negociant els últims serrells de l'acord al que estem intentant arribar des de ja fa unes setmanes. Estem encara tancant algunes qüestions també de l'auditoria. L'auditoria, si no passa res, avui hauríem de tenir els resultats. De fet, la setmana passada vam fer les últimes reunions i vam presentar ja l'última documentació.
Des del gener passat, els jugadors del Lleida no cobren el salari, l'equip ha acabat la temporada al 13è lloc de la classificació de Segona Federació i la majoria de futbolistes acaben el contracte a finals d'aquest mes o del que ve.
no t'ho pots perdre.
El Teatre Tívoli de Barcelona es converteix a partir d'avui en l'escenari de l'energia trepidant de la Fura dels Baus. Arriba, això que escoltem, el Carmina Burana de Karl Orff a través d'escenes impactants, efectes especials i fins i tot ens asseguren fragàncies de primavera. Un muntatge musical, teatral i sensorial que ja han vist més de 400.000 persones arreu del món. Al mig de l'escenari, un cilindre de 8 metres de diàmetre que envolta els músics, cantants, penjats de grues i submergits en vi, aigua i foc. Funcions fins diumenge 1 de juny.